A l'entrevista d'avui parlarem d'història i parlarem del franquisme, que sovint aquí a la tertúlia en parlem, i precisament els companys del dimecres que tenim a l'Alfons Romero doncs, ens en va parlar d'aquest llibre, ho hem dit a la tertúlia avui, l'ha esmentat l'Alfons Romero, aquest llibre del que parlarem a continuació, que és La repressió franquista, represaliats i víctimes de la guerra civil a l'Alt Empordà, i tenim el seu autor, Manel Alaió, benvingut a Ràdio Vilafant.
Gràcies, bon dia.
Dic jo que n'hem parlat aquest... L'Alfons l'ha esmentat perquè fareu la presentació el dia 1 de desembre. Explica'm una miqueta.
El dia 1 es farà allà al Casino Esport.
Al Cercle Esport, aquesta presentació.
Al Cercle Esport, el dia 1 a les 6:45 de la tarda.
D'on sorgeix fer aquest llibre, perquè llibre gruixut, sobre aquest tema de la repressió franquista?
Aviam, sí. El 1986, els historiadors Josep Maria Soler i Sabater i Joan Vilarroia van fer 3 volums, que es deia La repressió franquista a Catalunya i La repressió a la rereguarda, que hi ha, que és tot un llistat, a part de les anàlisis prèvies, hi ha tot un llistat de tots els represaliats pel franquisme d'arreu de Catalunya. Això, aquest treball, va ser una cosa sensacional en aquell temps.
El 86, estem parlant de fa 37 anys, 38.
Exactament. Tenia una particularitat en contra seu, que no podien accedir als arxius militars perquè encara estaven tancats. Cosa que a mi no m'ha passat, jo he pogut accedir.
Entenc jo que aquests arxius ja estan oberts a 2023, sí?
Estan oberts. Els expedients de consells de guerra i tota aquesta història està obert a investigadors, però llavors no. Per tant, el seu treball té un mèrit enorme. A partir d'aquí, han passat d'anys, no? Però a mi va acabar posant-me al cap que això s'havia de detallar el màxim possible comarca per comarca. Jo visc a l'Alt Empordà i vaig dir, jo faré l'Alt Empordà. I d'aquí ha vingut tot un procés, primer de buscar dades, de buscar tots els recursos, d'historiografia i també de dades a webs i etcètera, i arxius, i començar a fer tot aquest llistat de persones que van sofrir o bé presó, o bé exili, o van ser executats, o van ser, com ho diríem, destruïts social i econòmicament mitjançant una llei que es deia Llei de Responsabilitats Polítiques. Aquesta llei no posava ningú a la presó. És el contrari. Quan tu sorties de la presó, llavors...
Tenies aquesta llei a sobre?
Tenies aquesta llei que t'estava esperant quan fossis al carrer. Llavors et deien, aviam, aquest senyor quins béns té?
Era com una mica embargar aquells béns i impedir que poguessis treballar segons quines feines?
Posar-te tota mena de traves perquè tu poguessis iniciar una vida normal, entre cometes, perquè quan sorties de la presó, si tenies una condemna de 20 anys i al cap de 10 anys et donaven llibertat vigilada, que et deien així, per tant que havies d'anar a la caserna de la Guàrdia Civil, allà
a sellar
cada setmana o cada com fos, els altres 10 anys... Tu estaves, la pena la tenies igualment, no és que te l'haguessin regalat, no, estaves 10 anys, 10 anys vigilat pels estaments franquistes, Ajuntament, la Guàrdia Civil, vigilat tu i la teva família, què fèieu, què dèieu, procurar d'anar a l'església, encara que tu haguessis estat ateu o contrari a l'església catòlica, millor que anessis a l'església, no t'estalvies fom problemes.
Sí, que no podies fer el que tu volguessis lliurement.
Mai, no.
Semblava que sí, però no.
No, és una presó fora de la presó. Per tant, aquesta llei de responsabilitats polítiques el que feia era podia prendre tots els béns, casa si en tenies, podia inhabilitar-te per qualsevol càrrec públic i podia desterrar-te. Normalment es feien els desterraments a 200 quilòmetres. Parlem de la gent de l'Empordà, eh? I per no sé quines causes, la destinació predilecta era cap al País Valencià. O sigui, hi ha molta gent que estaven desterrats cap allà baix, a Benicàssim, a Castelló, a Gonda, molts llocs del País Valencià. i fins i tot et podien desterrar a l'Àfrica, les possessions colonials espanyoles de l'Àfrica. Això era una part.
I en aquest cas, d'aquesta llei que comentes, això també està documentat? Ha sigut més fàcil o més difícil? Però suposo que clar, que amb el tema de, doncs, de mort o de presó hi ha més documentació, però amb aquest d'això, no, d'esterraments o això de que haguessis d'anar a l'església, tot això, costa més, hi havia menys documentació? No sé, no. Em fa la sensació, eh?
No. El fet d'alliberar els arxius militars ha fet que poguessis accedir-hi fàcilment. I ara dic per què. Els dos llocs de feina més importants han estat a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà, que hi ha uns 550 expedients de consells de guerra i 850 de la Llei de Responsabilitats Polítiques. Llavors, una part petita està a l'Arxiu Històric de Girona, que n'hi ha 60 i escaig, em sembla. Per tant, aquest gruix és aquí. Però encara hi ha més documentació per saber una mica la documentació dels possibles exiliats que s'ha hagut d'anar a Perpinyà, que tenen els arxius dels camps de concentració, però hi ha molt poques referències personals. Aquest senyor es diu tal i era de Vilasacra, o era de Maçanet,
o de la Jonquera,
o era allà on sigui. Hi ha molt poques referències d'això. I és una cosa que tardarà molts anys, suposo, aclarir-se, perquè hi ha un historiador que està fent els censos a partir de les morts, de la gent que mora o que passa per l'hospital perquè té qualsevol cosa i estava al camp d'Argelers o al camp de Barcarès.
Clar, que és més fàcil que hi hagués una documentació.
Allà sí, allà es feia qui és aquest senyor, d'on ve, d'on va, no? És una fitxa d'hospitalària. Mm-hmm. Però, clar, això és lent. I és un dels problemes que ens trobem aquí a l'Empordà, perquè, a més, hi ha molta gent que no va passar amb aquests 450.000 exiliats que van passar pel Pertús. No, al ser la comarca fronterera, moltíssima gent passava per la muntanya.
Clar.
Perquè hi havia, sempre, de molts anys enrere, un tracte comercial amb l'altre costat, laboral, perquè anaven a treballar a la Verema, al collir cireres, a Ceret, a tota la plana aquella, perquè hi havia intercanvis de moltes menes, perquè hi havia un contraband no lucratiu a la menuda que feien
estrapel·lo, no?
Els llenyataires i els carboners que treballaven a les muntanyes de Bassegoda, per allà dalt a la ratlla, i carregaven 5 litres d'oli, per dir alguna cosa, els portaven a l'altre costat, que sabien que allà ho apreciaven, i tornaven cap aquí amb algunes coses equivalents en preu.
Intercanvi.
Un intercanvi, no? Diríem, no era una cosa...
El trueque de tota la vida.
El trueque. Doncs era una mica això. Per tant, hi havia molta relació. Si anaves a collir, doncs, el mas no sé què, de Ceret o d'allà on sigui, molta gent va ficar els trastos, com que ja coneixia
clar
aquella família, se'n van
clar, dir... Aquí no hi ha la documentació.
Aquí no hi ha res. Aquí no se sap.
I clar, o sigui, que els que apareixen aquí al llibre és els que hi ha alguna documentació, sí, que possiblement són molts més. En aquí en el llibre, de quantes persones estem parlant? Més o menys, d'allò, perquè vaig estar fullejant-lo aquest cap de setmana i vaig estar veient, doncs, un quadre, no?, que hi ha a la part del darrere, que déu-m'hi-do la informació i la de gent que parla de que surt en aquest llibre.
Sí, hi ha més de 7.000 noms. Però no, o sigui, et puc dir els consells de guerra quants van ser, etc. Però no hem fet mai el dir hi ha tants represaliats, hi ha tants soldats morts, no s'ha fet això, perquè considero que tota aquesta gent, els represaliats polítics, els soldats morts de l'una, de la banda franquista i de la banda republicana, els assassinats a la rereguarda, els exiliats, els morts perquè els hi petava una bomba als nassos.
El que diem avui en dia danys col·laterals, no?
Ara es diu
així. Ara es diu així.
Queda molt bonic. Doncs tota aquesta gent, tots van ser víctimes de la insurrecció militar franquista. Tots.
Sí, que si no hagués sigut aquesta insurrecció franquista no haguessin patit el que van patir.
Ni els comitès antifeixistes anessin anat a matar el rector del poble, ni el burgès o el terratinent, i no hagués mort ningú, ni haguessin hagut consells de guerra ni res. I això és així perquè un informe de la Guàrdia Civil de Girona diu, entrat el 39, ja, quan ja s'havia produït la insurrecció militar, fa un informe que diu, des del 12 de febrer, des del 16 de febrer, que van ser les eleccions que va donar el triomf al Front Català d'Esquerres, fins al 19 de juliol, a les comarques gironines no hi ha hagut cap tipus de violència. Van guanyar les esquerres. No els hi va passar res a ningú, ni els burgesos, ni els capellans, ni a ningú. Ningú. Tothom feia la seva vida normalment. És la insurrecció militar i la guerra la que desencadena tanta mortaldat, tanta desgràcia, tant de terrible patiment per tothom. És així.
El llibre, jo ara parlava d'aquest quadre amb aquesta informació, no?, de tal persona i una mica doncs, el que li va passar segons la documentació que hem parlat que ha pogut anar treballant. Com es divideix el llibre? Que hi ha una primera part i a més també hi ha imatges. Explica'm una miqueta perquè la gent se'n faci la idea.
Hi ha dues parts. La primera part explica bàsicament el funcionament de les lleis franquistes repressives, no? La llei de la causa general, que és una cosa que es va posar en marxa el 9 de febrer de 1940, que, com el seu nom indica, és que van agafar tothom, i el van posar tots a dins d'un sac. Tots els susceptibles de ser d'esquerres, o de ser simpatitzants, o d'haver votat el Front Català d'Esquerres, tots a dins d'un sac. I llavors, un per un, els van anar traient. Aquest sí, aquest no, aquest sí, aquest no. I aquí hi ha una muntanya de gent que van passar per això, aquest procés de la causa general, que no els hi formen cap càrrec, ni cap consell, ni cap judici, ni res. Després se'n van cap a casa. Aquesta és una. Després hi ha la llei contra els maçons, la llei contra els protestants, la llei contra els comunistes i tot, o sigui, tot una mica el desenvolupament jurídic sobre el qual van basar i justificar la repressió. Això seria la primera part. I la segona és tot el llistat, poble per poble, de tots els represaliats. Dels represaliats, dels soldats morts, dels deportats a l'Alemanya nazi, que havien marxat a l'exili, s'acaben deportats, molts morts, molts tornen. Els assassinats de la rereguarda, que és un tema important. I els exiliats, en el cas dels que se saben.
Clar, perquè potser n'hi haurà molts que no ho sabem, no?
Se saben molts de Figueres, se saben molts de Castelló d'Empúries, i trobes aquí i allà algun petita informació d'algun poblet que diu que aquest senyor o aquesta senyora va marxar amb els seus fills a l'exili, però llavors és molt poca cosa el que tenim sobre aquest tema de l'exili. És una cosa que jo no sé si mai es podrà saber.
Ho acabarem sabent 100%.
És possible que no ho sapiguem mai. Però bueno, és una primera aproximació.
Exacte. Quant de temps, perquè clar, estem parlant de documentació, d'anar buscant, d'anar estirant del fil, i això no és una cosa ràpida. Quant de temps li ha portat doncs, fer aquest llibre?
Uns 5 anys i una mica més.
Sí. I tot i això, ara comentaves, no, precisament, que és una primera aproximació de tot plegat.
Sí, perquè quedarà penjat sempre l'ús de l'exili i també quedarà penjat l'ús dels consells de guerra en presó o amb execució, perquè hem trobat altempordanesos jutjats i executats a Barcelona, altempordanesos jutjats i executats al camp de concentració de León, en una presó de Granada i al camp de concentració de Paterna, a València. I això ens indica què hi feien aquesta gent. El de Paterna ja sabem què hi feia. Era un enllaç de l'exèrcit republicà que el van
sí, que podia estar destinat
allà. El van carregar. Però aquests tres de León, del camp de concentració de León, què hi feien? Tres empordanesos.
Clar, s'ha d'estudiar la història del per què i què havia passat aquí al darrere. Que interessant.
Segurament, per l'edat, segurament estaven fent el servei militar. Llavors, què passa? Això és una hipòtesi que no tenim encara el
concepte. Sí, que potser abans de fer el servei militar ells haguessin estat vinculats amb les esquerres, potser, i que per això els hi fessin
no
el procés aquest.
Clar, el que passa és que, com que tot això funciona per regions militars, Catalunya és la quarta, allà a León, a Castella...
Sí, tenen una altra regió i funciona diferent.
I la documentació està allà. I no ens la cedeixen per internet. I has d'anar-hi. Llavors, esclar, penses, bueno, sí, no sé si,
sí,
algú,
es podrà.
Si algú ens ho subvenciona, ja hi anirem. Però és que no sabem què trobarem.
I en el ni cas si trobareu les respostes,
ni
no?
Ni si trobarem respostes. Però en el cas d'aquest, podem aventurar que aquests tres nois feien el servei militar.
Doncs, ens
que... I poder, van voler desertar quan va haver-hi l'alçament militar. Poder els van
una altra enganxar, hipòtesi.
Podria ser versemblant, però ens quedarem així. Això t'indica que hi pot haver molta més gent que no en sabem res, que podria estar fent el servei militar a qualsevol punt de l'estat espanyol, i que també eren d'aquí, o eren d'aquí, d'aquest poble, o del costat, o el de més enllà.
Ens quedarà molt per saber, haurem de venir a la presentació del llibre aquest 1 de desembre per aprofundir més, perquè a nosaltres se'ns acaba el temps. Li agraïm moltíssim a Manel Alaió doncs, que ens hagi vingut a explicar i a parlar d'aquest treball que ha fet amb aquest llibre de la repressió franquista a l'Alt Empordà. Moltes gràcies.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.